de Monsenyor Lluís Martínez Sistac, cardenal arcabisbe de Barcelona.
Déu us guard. La precarietat laboral. El papa Joan Pau II, en una de les seves encícliques socials, la titulada Laborem exercens, va recordar un principi que ensenya sempre l'Església, la prioritat del treball enfront del capital. Aquest principi té plena actualitat en aquest temps de tant d'atur i també de tanta precarietat laboral. A motiu del passat 1 de maig, els moviments obrers de cristians de Catalunya i Balears i les delegacions de pastoral obrera de les diòcesis de Catalunya van fer una declaració en què reconeixen que l'atur baixa en diverses comunitats autònomes, entre elles Catalunya. Tanmateix, darrere aquesta notícia, continuament hi més de 4.450.000 persones a l'atur. I els cristians presents en el món obrer es pregunten què hi ha darrere d'aquest fet? Quants llocs de treball indefinits s'han destruït i han estat substituïts per llocs de treball precaris? Aquests moviments denuncien que la precarietat laboral cada vegada repercuteix més fortament en les persones, en les famílies i en la societat. Incertesa, inseguretat, inestabilitat emocional i econòmica que deriven en problemes de salut físics i psicològics. Es produeix també una dependència de la família, identitats socials i caritatives que impedeix tenir un projecte de vida personal. Aquests moviments també constaten dificultats per exercir la funció educativa i de suport de la pròpia família i un creixement de la pobresa amb les dificultats per viure el treball en plenitud o la por constant de perdre la feina. El papa francès s'ha manifestat en diverses ocasions contra el que ell anomena una economia d'exclusió. En la seva exhortació programàtica titulada Evangelii Gaudium diu: així com el manament de no matar estableix un límit clar que assegura el valor de la vida humana, avui hem de dir no a una economia d'exclusió i de desigualtat d'ingressos. És una economia que mata. És increïble que no es faci notícia que un vell que es veu obligat a viure al carrer mor de fred, mentre que una baixada de 2 punts a la borsa sí que aparegui com a titular. El treball és un dret fonamental, no una almoina. Hem de fer nostra la causa de Jesús, que aixeca sempre la persona humana en la seva dignitat. El treball ha de promoure la humanització i la solidaritat. No obstant les dificultats presents, els cristians en el món obrer inviten a actuar amb esperança. Volem recordar, diuen, que el que som és gràcies a molts homes i dones conscients de la seva dignitat obrera, que van aconseguir molts avenços en el terreny laboral, sindical, social i cultural. Com a cristians i cristianes compromesos en el món del treball, estem convençuts que no ens equivocarem mai quan ens posem al costat de les persones que més pateixen l'explotació laboral, la discriminació i l'atur, i volem reafirmar-nos en aquest compromís. Seria urgent, ho he dit moltes vegades, que es pogués arribar a un pacte de totes les forces socials de l'Estat per iniciar un procés que portés a unes iniciatives creatives per trobar alternatives a l'atur, la pobresa i la desigualtat. Ens hi juguem la salut i el futur de la nostra societat. Adéu-siau i fins la setmana que ve, si Déu vol.
Ràdio Estel.
El monjo de Montserrat, Hilari Reguer, en les seves recerques a l'Arxiu Secret del Vaticà, ha trobat un document sensacional. Es tracta d'una carta mai enviada que demostra que la Santa Seu va estar més d'acord amb la posició del cardenal Vidal i Barraquer que no pas amb la de Gomà. Ho explica en un article aquesta setmana a Catalunya Cristiana.
Contra el treball infantil, escoles i mestres. Contra la falta d'aigua potable, pous i fonts. Contra la fam i l'exclusió, justícia i solidaritat. Contra la pobresa, mans unides. Fes-te'n soci o fes un donatiu en el 902 40 0707 o a mansunides.org. Lluitem contra la pobresa. T'hi apuntes?
Últimament em costa molt pujar escales. No sé pas què faré. Impulsa Salvescales, líder a Catalunya, li ofereix les millors solucions per les escales de casa. Millori la seva qualitat de vida amb Impulsa Salvescales, la manera més fàcil i econòmica de pujar i baixar tota mena d'escales. Visiti impulsa.cat o truqui'ns ara al 902 050 250. 902 050 250.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Marta Rovira Martínez, autora de La transició franquista, un exercici d'apropiació de la història. L'obra que posa sobre la taula tot allò que explica el perquè del mite de la transició exemplar i les memòries que ho posen en dubte. Marta Rovira, avui, a Accent, amb el patrocini de la Fundació Abertis.
Bueno, contem avui amb una historiadora de primera fila. Tenim el gust de comptar amb la Marta Rovira Martínez per una tesi doctoral. Jo penso que és una tesi, quasi més que un llibre, però que arriba a tothom, i que se'n diu La transició franquista. Per tant, com cada setmana, anirem a procedir a fer-li les preguntes de rigor. Bon dia, Marta, com estàs?
Bon dia, gràcies per convidar-me. Soc sociòloga, per això t'he de dir...
Ets sociòloga, més que historiadora?
Sí, a vegades faig estudis que confonen a la gent perquè em fico en terreny dels historiadors, però soc sociòloga. I sí, és una tesi, el llibre és una tesi.
Per tant, ja tenim contestada la primera pregunta.
Sí, és una tesi.
Aviam.
És una part de la tesi.
Una part de la teva tesi, no?
Sí.
La transició va ser la fundació de la democràcia?
Sí, és considerada un moment fundacional. El que passa que potser no se li ha dit explícitament així, però sí, ha fet aquesta funció.
Per què la memòria és el resultat de l'acció social?
Bé, perquè som éssers socials i és en la societat on construïm la memòria. La memòria és un relat, és una explicació sobre el passat, i aquesta explicació doncs, té com a recurs els discursos socials existents en cada moment.
La memòria sempre porta incorporats oblits?
Necessàriament. Hi ha una economia del record. No podem recordar-ho tot, sinó ens passaria com aquell personatge del Borges, no? el memorioso, diguéssim, i no podríem viure.
Realment la transició va ser exemplar, perquè sí que sé que molts països sud-americans ens l'envegen, però ja no ho sé,
bé, els europeus. Bé, això és un tòpic. En el moment en què es va produir la transició espanyola es va dir que havia sigut exemplar, jo crec sobretot perquè se'n va fer una lectura en clau interna, en el sentit que hi va haver molts riscos de que no fos exitosa, i al final ho va ser, però comparat, per exemple, amb la de Portugal, no va ser exemplar.
L'any 82 es va acabar la transició?
Podem dir que estrictament el que considerem el que és el període previ a la consolidació de la democràcia espanyola, tal com s'estableixi. Sí, jo crec que sí, que hem d'establir així.
Si haguéssim continuat els odis, no hauríem fet res. Per tant, teníem que perdre una mica la memòria, no?
Bé, el que es produeix a la transició és un pacte, però els odis jo crec que continuen en certa mesura perquè precisament no es fa un treball de restitució i de reconeixement. Llavors hi ha coses que queden pendents.
Per què l'amnèsia no respon a un consens?
Bé, l'amnèsia és un exercici d'oblit, podríem dir forçat, és un oblit... diguem, un oblit que, bueno, això, que no és reconegut com a tal, sinó precisament que és ocultat, i aquest és el problema de l'amnèsia. L'amnèsia sempre necessita un treball posterior perquè amaga alguna cosa que no està ben resolta.
El desenvolupisme es va donar a més països. Passa que no se'n parla tant aquí. Per què?
Perquè és una font de legitimació del franquisme. És a dir, el franquisme a partir dels anys 60 entra en una nova etapa d'obertura econòmica, però és que durant 20 anys va estar practicant un autarquisme i va sotmetre a la població una penúria econòmica molt, molt, molt greu, gravíssima. I llavors el desenvolupisme sembla que sigui la panacea de tot i bé, va ser un canvi, evidentment, en positiu, però hem de pensar que 2 milions de persones van deixar Espanya.
Sort hi va haver-hi de la televisió espanyola, no?, per educar el poble en democràcia, encara que entre comilles, poder, no?
Això m'ho dius en segones. Bé, la televisió representa el gran canvi en les formes de fer política en el moment de la transició, és a dir, la democràcia espanyola neix a la televisió, podríem dir, i als despatxos, però de cara a la ciutadania canvies, la política es fa des de la televisió, això és així.
Bé, que t'has fixat molt amb la Victoria Prego. Jo és un personatge que l'admiro molt. O sigui, tu penses que la Victoria Prego va ser una gran pedagoga durant la transició? Aquella veu que ho explicava, amb aquella... Bueno, encara ho fa, perquè encara funciona.
Sí, ella fa un documental que pensem que, a més, va costar que es projectés a la televisió. És a dir, que era vist com una cosa encara perillosa. Clar, vist des d'ara, no deixa de ser una sèrie documental que tendeix a ressaltar algunes coses de la transició enfront d'altres i que el que fa és legitimar també aquest discurs que es fa des de les institucions de que la transició la van fer entre uns quants.
La premsa va ser necessària per fer pedagogia, almenys per als més cults, no?
Sí, la premsa juga un paper molt important d'introduir noves cares a la política, de generar debat. El que passa que jo em fixo en la memòria de la transició. En el moment de la transició, la premsa, a més hi ha un gran recanvi de capçaleres de premsa, és un moment molt intens i la premsa juga un paper molt important. Jo, si em fixo en el que és el record de la transició, crec que la premsa, diguem, podria haver estat més crítica en els anys posteriors.
Amb la llei Fraga va començar la llibertat de premsa i ja va ser el 1975. Penso que n'hi havia més de lo normal, no? Tot i que va ser tan criticat en Fraga, quina opinió en mereix la llei de premsa de l'any 75? Amb dues paraules, eh?
No és anterior, la llei de premsa de Fraga? No és de l'any 60...
Perdó, és de l'any 69...
4 o 9...
Em sembla que és de l'any 69, perdó, aquí m'he equivocat jo.
Bé, el que fa és treure la censura prèvia, però igualment se sotmet a censura a la premsa. Vull dir que, no sé, és una llei d'una dictadura, tampoc no...
La transició va donar per escriure moltes coses i moltes autobiografies. Només cal repassar la meva biblioteca. Em sembla que sortia un llibre diari, més o menys. Ho has pogut constatar, això?
Sí,
sobre aquest tema, eh?
Se'n produeixen moltíssimes d'autobiografies de polítics. Bé, és un moment en què, és un moment, diguem, en què els lideratges polítics prenen molta rellevància perquè neix aquesta nova política molt centrada en l'aparició dels polítics als mitjans de comunicació i els lideratges dels líders respecte als partits i respecte de les ideologies i, per tant, les memòries no deixen de ser també una forma d'adquirir capital simbòlic.
Escriure era un recurs bo per als autors, tal com diuen ara els diputats i els senadors? Això ens ho expliques a la Plana 79, tu.
Escriure en quin sentit? En escriure les pròpies memòries? Bé, algunes no les escriuen, sinó que els hi escriuen, eh?
Ah! O sigui, és allò que es posa de moda als negres.
Exacte. És una estratègia d'adquisició de capital polític, d'explicar que jo hi era, jo vaig fer, això cal atribuir-ho al meu encert. És una manera de personalitzar en primera persona doncs, les accions vinculades a la transició.
Per què sis veus fan un cor?
Bé, perquè són els sis líders polítics més rellevants que han escrit memòries i són els que analitzo de forma molt més detallada en el llibre.
Per què a Santiago Carrillo se li va perdonar tot? Per què lo de
perquè ell també va perdonar, diguem, ell va pactar i va assumir una sèrie de requisits, va sacrificar una sèrie d'elements ideològics del Partit Comunista perquè fos legalitzat.
Rebaixes a Fraga, era catedràtic i tu li poses professor, però per què?
Sí, doncs ja ho revisaré.
Suposo que deu ser una equivocació, perquè aquest senyor era catedràtic.
Bueno, les seves memòries ocupen la seva vida, per tant, en algun moment va ser professor i no va ser catedràtic,
ja.
Diguéssim. potser té a veure amb això.
Podem dir que Fraga no va enganyar a ningú, perquè sempre es va mostrar com era, d'aquella forma tan...
Bé, dubto que Fraga expliqués tot, tota la veritat de les coses i no enganyés mai, diguem, perquè estava molt a l'ull de l'huracà i, per tant, algunes coses no les havia explicat tal com eren.
Ah.
Però sí que es mostra tal com és a les memòries.
Per què Miguel Herrero i Rodríguez de Miñón es va donar de baixa del PP?
No ho sé.
No ho saps. És que com que ho explica... Bueno, ho expliques...
Es va donar de baixa de UCD.
Ah, de la UCD.
De la UCD. Ell passa, estava a UCD i va veure que el seu paper no era prou rellevant. Bueno, això ho dic jo d'aquesta manera, eh? Explica desavinences amb Suárez i deixa aquest partit per passar al partit a l'Aliança Popular.
La figura de Martín Villa, amb dues paraules, perquè a tothom li costa d'entendre que es va oposar que els comunistes fessin coses. Vull dir, jo no ho entenc, perquè... No em semblava una persona tonta, més aviat. Jo el considerava una persona intel·ligent. I oposar-se a la força dels comunistes, perquè seria pel seu caràcter, no?
Bé, el comunisme va tenir molts opositors. No sé si vols dir a la legalització, però...
A la legalització, a lo que fessin... Vull dir, ell sempre posava traves en els partits grossos d'esquerres, quan eren imparables.
Bé, però una qüestió ideològica, segurament.
No. Anava per aquí, la cosa. Mm. Per què a Peces Barba li preocupava tant el capítol de l'educació? Era perquè era professor d'Història del Dret? Perquè era un pedagog, ell mateix?
Segurament. No, les raons últimes, ara no recordo el detall d'aquest aspecte, però segurament li preocupava per això. També pel tema de l'Església i de la intervenció de l'Església en l'educació, segurament.
Hi ha una cosa que aquesta sí que...
El capítol de l'educació és un dels capítols que generen més discussió en la ponència constitucional.
Ja. Yeah.
Precisament per aquesta dualitat que hi havia a Espanya i que es continua actualment entre institucions públiques i institucions religioses. És a dir, les institucions educatives privades són bàsicament religioses i, per tant, aquí hi havia d'haver un pacte, yeah, també. Sobre això, sobre com s'establia el model educatiu. Hi va haver molta discussió.
Ara no sé si és que això ho he llegit bé o ho he llegit malament, no? Però a mi em costa veure els autors que provenen del franquisme que diguin que era la llavor de la democràcia, perquè aquella gent que hi havia abans no eren precisament demòcrates, no?
Bé, ells plantegen, i això és un element molt interessant del seu discurs, ells plantegen a les seves memòries que la democràcia ja estava prevista en el franquisme i que... I, en tot cas, també plantegen que ells són els garants d'aquesta democràcia. Martín Villa, Manuel Fraga, ho diuen molt clarament.
Costa veure Calvo Sotelo, havia estat
Calvo
president
Sotelo, també.
De Renfe, havia, sí, format part de les Corts franquistes...
Té una frase molt divertida, Calvo Sotelo, perquè diu... En mis 25 anys de director d'empreses,
sí,
no diu que eren empreses públiques absolutament controlades pel govern espanyol... Ve dir, diu, vaig criticar alguna vegada el règim anterior, i fa, diu, que aquí podem fer una pausa, i dir, per la seva ineficàcia i lentitud. Per tant, fa molta gràcia, diguem.
La Guerra Civil calia oblidar-la, però es té que tenir en compte que un dels fenòmens més estudiats a nivell mundial, que és un dels fenòmens més estudiats a nivell mundial, perquè si tu t'hi fixes, d'hispanistes sobre, sí, això n'hi ha molts, des del Paul Preston, el Hugh, sí, Thomas, el Pierre Vilar...
La Guerra Civil espanyola és la primera guerra civil, diguem, o la primera guerra en què la població civil pateix tant en la nostra època contemporània. És una guerra cruenta, és una guerra molt dura, i, per tant, és una guerra que, evidentment, és d'interès per l'estudi històric i des de moltes vessants, i que hagués requerit un treball específic des de les institucions per reparar tot el mal que s'hi va produir, almenys a nivell simbòlic.
Ja, ja. Per què la República representa un record incòmode?
Bé, perquè... Des del punt de vista de la construcció d'un relat de memòria, la Segona República representa l'alternativa, és a dir, deslegitima d'alguna manera aquesta idea de que el franquisme és l'origen de la democràcia,
yeah,
espanyola. És a dir, representa allò que havia pogut ser i que no va ser, i representa també, com dic, aquesta una falca, diguem, històrica, a partir de la qual podem, diguem, fonamentar doncs, referències a les bases de, del que considerem les llibertats. Clar, no és el mateix dir que la nostra història comença l'any 1975 o 76 o 77 o 78 que dir que va començar el 1931. És que és molt diferent.
El consens va començar amb la transició?
Bé, el consens comença a partir d'un cert moment de la transició, el moment en què s'estableixen els pactes de la Moncloa, seria el primer gran pacte.
Per què el pacte de la Moncloa és un moment estel·lar per la transició?
Perquè, com dic, és el primer pacte, i pacte patronal, i pacte classe política, i pacte en sindicats. I com que al moment de la transició la situació econòmica era tan crítica i les vagues, diguem, marcaven la pauta, la dinàmica del carrer, doncs és un pacte molt important.
La democratització total s'hagués pogut fer sense la legalització del Partit Comunista?
No, jo crec que això hagués, no es podia plantejar per una senzilla raó, perquè el Partit Comunista representava un actor importantíssim de l'oposició antifranquista.
Bueno, ells veien que els comunistes portaven el dimoni dintre d'ells. Això ho veien aquella gent, eh?
Bé, hi ha un anticomunisme molt fort durant tota la segona meitat del segle XX, tant a Espanya com a Catalunya. Cal recordar que les primeres eleccions a Catalunya del 80 que guanya Jordi Pujol, hi ha una campanya molt forta de foment del treball de l'empresariat català en contra de que la possibilitat que guanyessin els del PSUC.
Ja... Yeah. Llavors, la Constitució és la consagració de la transició.
Sí, bueno, és el títol que utilitzo, és una mica l'etiqueta que li poso, sí, simbòlicament representa això.
És molt bonic, també, que diguis, és una frase preciosa,
Sí, i si no, fixem-nos ara com és utilitzada com a símbol la Constitució espanyola, fins i tot per aquells que no la van voler votar.
Es podia donar, durant la Segona República, una autonomia com la que tenim ara?
Segurament anava per aquí, segurament el context era diferent, hi ha coses que han evolucionat, però jo crec que sí que anava per aquí. No sé si algun... Òbviament, ha evolucionat sobretot el que fa referència al tipus de competències que els governs necessiten tenir per administrar, diguem, els recursos públics, perquè la societat ha canviat. Però a part d'això, jo crec que sí, que simbòlicament... està una mica lligat amb els mateixos paràmetres i potser això va pesar massa en els catalans.
Per què eren territoris pinors per la transició, les autonomies?
Bé, perquè durant la transició hi ha un pacte entre franquistes i antifranquistes, però aquests franquistes, evidentment, tenen una concepció de l'Estat molt centralista.
On està el perill per la democràcia del nacionalisme? Perquè jo no hi veig perill.
Alguns autors, aquests franquistes, com Martín Villa o Calvo Sotelo, veuen... Calvo Sotelo no seria, dintre d'aquests franquistes, però tot i que després es fa una evolució o fa una evolució ideològica molt semblant contra els nacionalismes, perquè ells conceben l'Estat d'una manera centralitzadora i veuen que el nacionalisme català i basc plantegen doncs, una autonomia que va més enllà dels que ells estan disposats a acceptar i llavors el demonitzen, el criminalitzen, li atribueixen fins i tot això, en el cas del català, a intencions separatistes quan no es plantegen, almenys per part dels partits majoritaris, i el que fan és això, de les memòries, interpretar-lo com el gran perill de la democràcia.
Realment creus que a la memòria se li dona una certa coherència? Ho expliques a la plana 262.
Bé, el que s'intenta sempre que es fa un relat de memòria per part de qui el fa és dotar de coherència tota la seva trajectòria, encara que tingui elements contradictoris, no? Haver estat ministre o haver estat càrrec del franquisme i després declarar-se com a demòcrata, per nosaltres pot semblar absolutament incoherent, però la persona que ho explica intenta trobar-li la coherència.
Explica'ns en dues paraules la relació de Teodor Plantinga.
Teodor Plantinga és un autor americà que ha analitzat temes de memòria, té un llibre molt maco que explica com la memòria precisament fa aquest exercici de construcció de la coherència, posa diversos exemples, exemples socials, però exemples també vitals, i explica d'una manera doncs, molt gràfica doncs, com funcionen els esquemes narratius a partir dels quals construïm els relats de memòria.
Es tindria que fer una nova memòria de la transició?
Jo crec que ja l'estem fent, ja que contínuament, i que n'hi ha diverses, hi ha altres memòries de la transició, a part d'aquestes que jo he analitzat.
Per què la fi del consens?
Bé, aquí es produeixen diversos factors. La dreta espanyola reinterpreta la transició a partir de l'any 2000 amb José María Aznar. Hi ha una voluntat de conquesta ideològica de la política i d'un espai central de la política, tot i que amb uns paràmetres de la nova dreta europea i americana més conservadora, és a dir, una nova tendència més conservadora. I després també hi ha noves generacions d'historiadors més crítics que fan anàlisis, diguem, menys condescendents o menys d'acord amb el discurs oficial de la transició, i per tant bueno, es va trencant a poc el consens aquest o els paràmetres del consens, diguem, van perdent força.
És un llibre documental que explica molt acuradament la transició espanyola i que tothom diu que es va fer d'una manera exemplar. Llegiu-lo, us encantarà. Gràcies, Marta, per estar amb nosaltres.
Gràcies a tu.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per Fundació Abertis.